dos anys i mig que la mare d'Enriqui va morir per culpa d'un càncer de pulmó després d'haver estat molts anys lluitant contra la malaltia, la mort de la Tona va ser el detonant definitiu perquè Enriqui posés en marxa una idea que portava molt temps barrinant, la Ricky Rubio Foundations. Ricky, explica'ns què és això de la Ricky Rubio Foundation.
Bueno, ho has explicat bastant bé, no? Però és una fundació una mica personal i especial, una fundació que bueno, portava temps pensant, no? En que volia ajudar per diferents motius, no? Jo des de petit m'han agradat molt els nens i volia ajudar els nens, i ara que m'ha tocat això del càncer, pues, tindré dues branques, no?, aquesta fundació. Però al fer una fundació i al haver col·laborat amb moltes, volia fer una fundació una mica diferent, una fundació que tothom es sentís part d'aquesta fundació, no? Llavors és una fundació on tothom pot col·laborar no solament monetàriament, sinó amb petits detalls, no? Des de si tens una tenda de samarretes, ajudant amb samarretes, qualsevol petita cosa ajudarà la fundació a créixer, no? I en definitiva ajudarà el poble, que és l'objectiu final, no?
Malauradament, Ricky, el càncer és una malaltia massa comuna entre nosaltres. A tu et costa parlar-ne després d'haver passat aquesta experiència tan, tan crua?
A mi em costava molt parlar i no era de parlar, però vaig veure que parlant, primer m'ajudava a mi i segon podia ajudar altres persones, no? I llavors vaig decidir fer-ho una mica més públic, no? Ho tenia molt privat, portava 4 anys patint moltíssim amb l'enfermetat, fins que realment va arribar el dia, no? I quan va arribar el dia, doncs, van arribar moments molt dolents, moments molt durs, sol, a una habitació, pensant, i bueno, parlant amb amics, parlant amb gent, vaig veure que si m'obria, si realment deixava veure que la gent no estava sola, que hi havia molta gent que ho passava, i en ser un personatge públic, doncs, pots arribar a més gent, jo crec que puc ajudar a molta gent a no sentir-se sola, no?, en un moment tan dur.
Algú que va passar una situació molt semblant a la teva és l'aler del Barça de bàsquet, en Víctor Claver. A més, en circumstàncies molt semblants a les teves, no?, familiar directe, fora de casa, lluny de casa. Heu compartit experiències?
Sí, hem parlat. Sí que és veritat que ell ho té una mica més tancat, que no li agrada molt parlar del tema, però sí que m'ha ajudat en moments que l'he necessitat, no? I tant a personals com també amb la fundació. Quan vaig inaugurar la fundació, el primer que vaig pensar va ser ell, aviam si em podia donar un cop de mà a donar una mica el seu punt de vista, no? Com a jugador d'elit, passant per una situació semblant a la que vaig passar jo, no? Llavors encara connectes més, no?, amb un gran amic.
Dissabte, Riqui, és el Dia Mundial contra el Càncer. Munteu la primera gran acció de la mà de gent que ha patit la malaltia, i des de la Fundació s'està preparant la missió d'una conversa a tres bandes. Aquí en tenim un extracte.
Aunque hay muchos avances para el tratamiento del cáncer de pulmón, en realidad lo más importante y donde podríamos ayudar más es en la prevención y en el diagnóstico precoz, ¿verdad?
Y los que hemos conocido casos de cercanía sabemos lo importante que es estar pendiente y no dejar pasar el tiempo tontamente.
Sí, yo creo que lo más importante es detectarlo a tiempo, ¿no?
Qui parla, Riqui, és el doctor Santiago Viteri, especialista en tractament del càncer de pulmó de l'Hospital Universitari de Xeus, l'escriptor barceloní Eduardo Mendoza, que va passar per una situació similar a la teva. I tu, com va anar? Com va ser tot plegat?
Bueno, pues parlàvem amb la fundació i parlàvem amb coses que podíem fer, i un dels objectius de la fundació és portar, bueno, donar ressò, no?, a l'enfermetat i fer conscient a la gent de que el càncer de pulmó, per exemple, no només et pot tocar si ets fumador. Si no ets fumador, també et pot tocar, i una revisió a temps pot salvar-te la vida. Llavors vam començar a parlar amb els que em porten la fundació i vam veure accions que podíem fer, i una d'elles jo crec que va ser molt bona idea, que parlar amb el metge, que en aquest cas és una eminència no tan sols a Barcelona, sinó a tot Espanya i a tot Europa, i que és el que justament va tractar la meva mare, no? I després a Eduardo Mendoza, un segon gran admirador dels seus llibres, i quan van dir que hi havia l'opció, doncs no vaig dubtar en trucar-lo i en fer una conversa entre els tres per poder arribar a la gent i fer-li entendre a la gent el missatge, no?
Hola, Riqui, som Ballesteros. Aquest estiu has viscut un estiu atípic, no? Perquè no tenies ni selecció ni tampoc tenies... Has tingut molt temps, i això és una cosa que no és molt habitual. El tenir temps i poder pensar i poder parar una miqueta, a vegades, amb esportistes d'elit com vosaltres, ha estat important per tu personalment? Perquè has pogut fer què? Reflexionar sobre la situació d'un esportista d'elit, sobre la implicació que has tingut en totes les accions que heu fet de la Fundació. Aquest estiu segurament ha estat un estiu en què has pogut aprofundir molt en moltes coses d'aquestes, no?
Sí, ha sigut un estiu molt diferent, un estiu on he tingut temps de posar els punts sobre les is, no? I de posar les idees clares, i ha sigut molt bo que em vingués en aquesta etapa de maduresa, no? M'ha arribat una etapa de maduresa, pues, per motius personals que em van arribar massa joves, però bueno, ara ha arribat un moment on penso molt les coses i em va donar temps, no? Des de la presentació de la Fundació, a preparar coses de la Fundació durant tot l'any, i també a preparar-me pel tema de bàsquet i desconnectar una mica de bàsquet, que també va bé, no?, de tant en tant.
Doncs, Riqui, moltíssima sort en aquest projecte. Des de RAC1 estem amb tu. Gràcies per atendre'ns aquesta nit. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.